avui aquí, qui s'asseu a la nostra Chaise Longue, és periodista, presentador de televisió, però sobretot és una de les grans veus de la ràdio, però que avui ve per parlar-nos del seu llibre, Serra.
Sí, el seu últim llibre, que és un manual destinat a un públic adult. Això és important remarcar-ho, ja en parlarem. I amb molt sentit de l'humor, que és la millor eina per, diríem, entomar segons quines coses. Per exemple, quan hem d'escoltar mentides i disbarats, això ho dic així per ser suaus, que ens arriben d'altres contrades, però també de casa nostra. Coses com aquestes referides a l'escola catalana.
En Catalunya hi ha una plataforma que aconseja, bueno, que subvencionada per la Generalitat, que espia a los niños si hablan o no hablan català en el recreo.
Oh my God!
¿Se puede tolerar que haya profesores con instrucciones para no dejar ir al baño a niños porque hablan en castellano? ¿Se puede tolerar que haya niños que por hablar castellano en el recreo les metieran piedras en la mochila?
Érase una vez una escuela construida, por cierto, en barracones y adornada con esteladas. Érase una vez una escuela en la que las manualidades que hacían los niños consistían en esos mismos niños tachando la corona de nuestro rey. Érase una vez una monitora que le hablaba dulcemente a los niños y les hablaba de la historia terrorífica de un rey y unos policías que eran muy malos, que encerraban a la gente en la cárcel y luego los mataban.
Per això, moltes coses més, pensem que el manual d'adoctrinament de l'escola catalana doncs és molt útil i recomanable.
És el llibre, eh?
És el llibre.
És el llibre.
El llibre.
Òscar Dalmau.
Què tal? Bon dia, eh?
Com estàs?
Bon dia. M'ha agradat molt que acabéssiu amb el tall de veu del prologuista del llibre.
Ah.
Recordem que Toni Cantó, ara director de l'Oficina de l'Espanyol a Madrid, de defensa de l'Espanyol, ja sabeu que l'espanyol és un idioma en retrocés i en perill d'extinció, doncs Toni Cantó ha prologat aquest manual d'adoctrinament.
Però, de fet, clar, és que ara estàs dient Toni Cantó que explicava, no, Serra, al seu conte,
sí,
que
conte,
era el 17 d'octubre del 2017,
sí.
No? Però potser...
Sí, no, clar, és que dius això, mira, és una cosa que passava abans, el 2017, 2018, no, fa res, fa molt poc, la setmana passada, diria, Inés Arrimadas al Congrés dels Diputats deia això.
Porque les digo a los señores separatistas que vienen aquí lloriqueando, ¿se creen que vamos a aceptar lecciones morales de condenados por sentencia firme o de gente que espía a nuestros hijos en los patios del Colegio de Cataluña para controlar en qué lengua hablan? Mire, no.
Sí, clar, sí, és cíclic.
Oscar.
Bueno, i abans de tot això hi havia l'exministre d'Educació, Juan Ignacio Wert, que va dir que hay que españolizar a los alumnos catalanes, com dient, clar, que se'ls adoctrina en la catalanitat i això s'ha d'espanyolitzar.
S'ha de revertir, eh?
S'ha de revertir, perquè si no això...
Clar, nosaltres al principi hem escoltat l'Anna Grau de Ciutadans, el Pablo Casado, el Toni Cantó, que en feien referència, exdiputat de Ciutadans i, com bé deies, no? Director de l'Oficina de l'Espanyol a la Comunitat de Madrid, i precisament utilitzes doncs, parts d'aquest discurs de Cantó al Congrés dels Diputats com a pròleg del llibre. Per què aquestes i no tantes d'altres, no? Dèiem ara, Òscar,
sí.
que podries haver triat, no?
Perquè... No, home, en principi, clar, també hi ha un tema legal, que és que aquestes expressions, aquestes afirmacions i aquest conte tan bellament explicat pel Toni Cantó estan extretes del diari de sessions del Congrés, que és de domini públic, això està dit en seu parlamentària, encara que sembli mentida, però això s'ha dit al Congrés dels Diputats de Madrid, i per tant és de domini públic, vull dir que qualsevol pot extreure les declaracions i posar-les, per exemple, en el pròleg d'un llibre com aquest.
Clar, i aquestes declaracions és tot això, no?, el que et mou a escriure
el
llibre.
Sí, home, és una mica reacció, o sigui, el llibre és reactiu en el sentit que portem molts anys sentint aquest mantra que l'escola catalana doctrina i vaig pensar, doncs, escolta, anem a fer l'exercici d'imaginar un manual d'adoctrinament de l'escola catalana, o sigui, un llibre que... Imaginem que aquest llibre fos lectura obligatòria a les escoles catalanes, doncs com seria, no? I, de fet, home, hi ha exemples molt més propers i que sí que realment han existit, com el manual que feien servir en l'època franquista, que era la Formación del Espíritu Nacional. Jo vaig fer l'esforç de comprar-lo, no econòmic, sinó moral i ètic, però vaig comprar-me en un exemplar per internet de segona, tercera o quarta mà, i més o menys per quedar-me també amb el llenguatge que es feia servir en aquella època a l'hora d'adoctrinar els nens, no? I bé, hi ha algunes frases calcades, en alguns exemples, en alguns acudits, calcades d'aquest manual franquista de doctrinament. Sí.
I t'ha servit com a teràpia, també, escriure el llibre o no?
Home, sí.
Saps,
sí,
en aquell moment, sí. No?
L'humor...
Serra, que alguna vegada ho comentats, això de dir, ostres, és que després d'escoltar totes aquestes declaracions...
Home, hi ha l'emprenyament, hi ha una indignació, i després, gràcies a l'humor, és aquesta vàlvula d'escapament que té la olla a pressió per deixar anar la mala llet i dir, mira, gràcies a l'humor... descomprimim una mica i traiem una mica de pes a tota la mala llet que nosaltres portem a dins. És un problema, perquè totes aquestes frases nosaltres les anàvem escoltant indignes, però amb un somriure, com dient, hòstia, és que és tan exagerat, però que nosaltres hem estat adoctrinats, anava a dir, però hem estat en escoles aquí a Catalunya, i vull dir, sabem que si un nen que parla castellà demana anar al lavabo, efectivament, els professors el deixaran anar a l'escola i no posem pedres a les motxilles. Però, clar, gent que no estigui escolaritzada aquí i que ja sigui propensa a certa ideologia, doncs, escolta'm, això, si non è vero, è ben trovato, que diuen els italians, i llavors ho fan seu i es pensen que sí, que això funciona així.
El llibre és un conjunt de frases, com deies... com podria ser un llibre de lectura. Un llibre de lectura per aquells que aprenen a, diríem, a llegir, no sé, més o menys cap als primers cursos de primària, més o menys des de P5, una miqueta més endavant.
De fet, està fet amb lletra lligada.
Exacte, clar. Anava a dir, el manual aquest també aquest de l'escola franquista també és lletra lligada?
No, perquè aquest manual franquista funcionava al batxillerat.
Ah.
Ja agafava tots els teenagers.
Val.
Aquest està pensat per adoctrinar els nens, sí, que jo és el que fallava al franquisme, des de pràcticament P3. O sigui, jo, pel meu gust, això hauria de ser ja obligatori a P3. Encara no saben llegir? Bueno, és igual. Que aprenguin a llegir només per poder-s'ho llegir. Ja per això està escrit en lletra lligada, vull dir que també la gent adulta a la que va dirigir el llibre doncs, no tindrà, espero, cap problema en poder desxifrar el contingut de les frases d'aquest llibre. I després també volia dir-vos que és un llibre no només per llegir, sinó també per escriure.
Sí, per aprendre a escriure. Clar.
Exacte, perquè hi ha tot un seguit de frases puntejades per practicar la cal·ligrafia i alhora adoctrinar tot el personal que llegeixi. Espanya ens roba...
Jo n'he resseguit una.
Quina?
Sí.
Quina? Cria-la, a veure. Tu ja ho has fet.
He de dir que m'ha costat, eh?
Pensava que m'anaves a dir la de la portada. Dic,
la portada no, el de l'Espanya ens roba.
Ah, Espanya ens roba. Fas molt bona lletra.
Ostres, però saps que em anava sortint de la vida?
Clar.
De petit, això, és que em duria costar molt.
Has de tenir pols, eh?
Sí.
Ah, doncs sí.
Ara has de repassar fora les forces d'ocupació.
Ah, d'acord.
Hi ha un altre que diu independència.
És que la Catalunya una gran lliure.
Aquesta està traduïda literalment del manual aquest que et deia franquista, de formació de l'espíritu nacional, Espanya, una grande i libre, una en majúscula, grande també i libre, efectivament, sí. Un signe d'admiració al final.
Clar, Òscar, no, has de dir
alguna cosa. Anava a llegir alguna de les frases que, mira, només per començar, que és la pàgina 2 o 3, jo em dic Jordi. Perquè el protagonista del, diguem, el Jordi...
És un nen petit, sí, que va a l'escola.
Que té 6 anys. Jo em dic Jordi, jo tinc 6 anys, jo vaig a una escola pública catalana, jo sóc un nen adoctrinat. Així, per començar,
no? Per situar-nos.
Per començar amb lletra lligada.
I així també repassem el concepte del jo. En una societat egocèntrica com la nostra, queda clar el concepte de jo. Jo sóc el Jordi, jo tinc 6 anys. Vull dir, com notareu, és qüestió d'anar repassant conceptes bàsics a través també d'uns dibuixos fantàstics que
sí,
no n'hem parlat.
Sí, ara en volíem parlar perquè visualment, Òscar, el llibre doncs, portarà molts, molts records.
T'agrada o no?
Sí, molt xulo. A mi m'ha agradat, a tu també, Serra, no?
No, és que a mi realment m'ha portat molts records.
Clar, la dècada dels 70, no?
Sí, sí.
O dels 80.
Jo vaig aprendre a llegir
amb aquests llibres, amb aquests dibuixos.
Amb els llibres de la galera, oi?
Sí, de la galera, sí. Això són tot de dibuixos que pertanyen a una col·lecció.
Sí. Però, sí, explica'ns això.
Que es diu A poc a poc. És una col·lecció que va llançar l'editorial La Galera perquè els nens aprenguessin a llegir des de ben petits com que jo volia fer un llibre il·lustrat però no sé dibuixar, se'm va acudir parlar amb l'editorial per si era possible piratejar directament aquests dibuixos.
És a dir, del Pere Prats.
Del Pere Prats. Vaig anar a parlar amb el Pere Prats i no sabia ben bé si ell era viu. Amb tots els respectes li vaig dir, em van donar un telèfon i em van dir, perquè clar, aquests dibuixos tenen més de 50 anys, els dibuixos d'aquest manual. i necessitava el seu permís, vaig poder contactar amb ell, vaig anar a casa
d'ell. Està viu?
És viu. I li vaig preguntar, dic, escolta, em dic, et sabria greu, mira, és que tinc aquesta idea al cap. En un primer moment no em va acabar d'entendre, perquè em va dir, bueno, doncs, escolta, perfecte, treballar plegats, i ja em diràs que t'he de dibuixar. Llavors, clar, li vaig dir, no n'has de dibuixar res. Diu, ja ho vas dibuixar fa 50 anys, però què vols fer? Dic, no, jo, amb aquest dibuix...
Això ja m'està bé.
Si tu em dius que sí, jo ja els hi canviaré els textos i els hi faré dir altres coses que no diuen. I així és com va sortir el llibre.
I tens el feedback del resultat final? O sigui, ho ha vist?
Sí,
ja?
ho ha vist. No, i a més ho ha anat seguint a diversos processos, perquè jo li deia, dic, escolta'm, t'aniré passant exemples, mira tu, per si hi ha alguna cosa que tu t'hi sents incòmode, de dir, escolta'm, doncs, hi ha més acudits que llonganisses, ja mirarem de fer l'acudit d'alguna altra manera que no sigui... em va donar el vistiplau a pràctic... Bueno, sí, a tot, absolutament a tot.
Avui estem aquí a la Chaise Longue del matí a Radio Cel amb l'Òscar Dalmau, ens presenta el seu manual d'adoctrinament de l'escola catalana. Clar, Òscar, hem escoltat alguns polítics evidenciant a l'inici de la Chaise Longue que l'escola catalana adoctrina, no?, els seus alumnes. Clar, ara escoltarem la notícia que donaven a un informatiu d'àmbit nacional, Antena 3. Yep.
La historia y la geografía de España es prácticamente invisible en la educación de los niños catalanes de 10 y 11 años, y si para algo se hace referencia es para dar una visión sesgada. En los libros se asegura que Cataluña siempre ha sido un reino, y se retuerce tanto la historia que llegan a presentar al rey Carlos I de España como Carlos I de Castilla y Cataluña-Aragón. Apenas se mencionan los símbolos y las instituciones españolas, y si se hace es para presentar a España como un opresor.
Clar, que és que ho digui un informatiu...
De quin canal? Això deu ser Antena 3.
Antena 3, clar. Però clar, lo fort també és que el públic que ho escolta, no?
És el que dèiem, que això va calant i s'ho empassa i diu, és que sí, fixa't tu realment, fixa't com adoctrina l'escola catalana, sí, és que va per aquí. I realment a mi em fa molta gràcia això. Jo, per exemple, que vaig estudiar història a l'institut, me'n recordo, i a la facultat, la Revolució Francesa la vam fer a l'època d'Institut a Bupacou, la vam tornar a repassar, vam tornar a la primera carrera, que jo vaig estudiar comunicació audiovisual, però hi havia una assignatura d'història que en lloc de repassar, doncs, jo què sé, documentals d'història, i així té una mica de relació amb comunicació audiovisual, doncs no, era història pura i dura. També vam tornar a la Revolució Francesa. I, en canvi, jo estic segur que tu preguntes a la major part d'alumnes qui va ser l'avi Macià, i és que no ningú,
ni idea.
Ni punyetera idea, ni de situar-lo en el període històric, ni res. Vull dir que... I sí que recordo que a l'hora de... fèiem tota la història, diguéssim, fins a arribar, que deies, home, és el més interessant perquè és el que ens toca més de prop, al franquisme. Mm. Allà s'acabava ja el curs. No hi havia temps.
Ja.
Sí, no hi havia
Això
temps.
Continua Curiós. Passant, eh?
Continua passant,
sí. No m'ha evolucionat gaire en aquest sentit.
Ara volien fer, vaig llegir també, que no em sembla una mala idea, jo no sóc historiador i tampoc sóc pedagog, potser els pedagogs ara em llançaran pedres, però volien impartir les classes d'història sense seguir l'ordre cronològic, sinó que suposo que per capítols d'interès, de dir, escolta, doncs toquem, jo què sé, la Segona Guerra Mundial, perquè és que això s'ha de saber.
S'ha d'estudiar,
no? Potser en un pla d'estudis així, potser sí que algú... podria introduir també el franquisme i tot el tema de la Guerra Civil.
David, et sembla si repassem més textos d'adoctrinament?
Sí, no gaires més, perquè el que volem és que incentivar que la gent, doncs...
Home, que se'l compri, no?
Exacte.
Sí, molt bé.
Per exemple, diu, a classe de català fem poemes, només ens aproven si escrivim textos crítics amb la monarquia, que aniria una miqueta... d'acord amb el que és que hem escoltat a les notícies d'Antena 3. Eh?
El rei és malo.
I aquest m'ha encantat. Diu, a l'hora del pati tenim prohibit beure aigua. Quan tenim set, les monitores que ens vigilen ens obliguen a beure cava català.
Ep.
Aquí això va partir va sorgir d'un dibuix que vaig veure-li del Pere Prats, que hi havia dos nens bevent aigua d'un got amb una palleta.
Sí.
I vaig pensar, mira, això ja ens inventarem alguna cosa amb el beure. I com que no tocava res del tema de consumir productes catalans, tot aquest rotllo també del boicot als productes espanyols, doncs vaig pensar de fer aquest acudit. En el fons són acudits a doble pàgina, en una hi veieu el text i en l'altra hi veureu el dibuix.
Clar, Òscar, però tu creus que l'humor és l'única manera de fer front a aquestes bestieses que es diuen?
Home, jo espero i desitjo, o esperaria i desitjaria que la política servís també per aclarir les coses en aquest assumpte, però molt em temo que no serà així. perquè, bueno, i no és així, perquè justament el camp polític és on encara s'emmerda més tot aquest tema.
Sí, perquè, espera't, a veure, les reaccions, no tothom ha entès el llibre, a Serra, no?
No tothom que li ha arribat o que l'ha vist, o que no l'ha vist i que
potser ja,
que dit, diu, ah, mira aquest llibre,
sí,
doncs...
S'ha quedat amb el títol.
Sí. A veure, sí, és Vox Tarragona, que va fer un tuit poc sí, abans de Sant Jordi, doncs que diria que no els hi va agradar gaire.
No els hi va agradar gaire. Van piular en castellà. Bueno,
sí, et van traduir el llibre al castellà directament. Mira, diu així el tuit. Diu, intolerable la edición del libro infantil Manual de Adoctrinamiento de la Escuela Catalana, con el mensaje de España nos roba. Este es el nivel demencial de separatismo. Desde Vox exigimos a la izquierda y al separatismo que saque las zarpas de nuestros hijos.
Zarpas.
Quin llenguatge, eh?
Però clar, a mi jo ressaltaria el llibre infantil, perquè aquest no és un llibre infantil.
No, però i també jo ressaltaria la imatge que acompanyava aquest tuit, que, com alguns comentaris després apuntaven, de dir, era una imatge de la fotografia del llibre col·locada a la secció infantil d'una llibreria.
Què dius?
Que això sembla... que algú ha agafat el llibre del prestatge que toca, l'ha deixat allà sobre dels llibres il·lustrats per crios i ha fet la fotografia, aprofitat per posar després aquest text, perquè dubto molt que hi hagi un llibreter tan inútil com per no entendre i col·locar. A més, l'editorial, a l'hora de servir el llibre, ja especifica que és un llibre de ficció, és un llibre per adults, recomanat a majors de 18 anys, en fi.
Però és un llibre, que en diem ja la darrera frase o què? No, que ja també parla,
sí,
de la família.
Sí, és que clar, és el que no només parla de l'adoctrinament en l'àmbit escolar, diríem, parla de moltes altres coses, hi ha moltes perres. Per exemple, quan parla de la família, és que aquest m'ha agradat molt, Diu, la meva germana es diu Ona. Quan ens... Per cert, els noms, clavadíssims, encertadíssims. La meva germana es diu Ona. Quan ens barallem em diu que penjarà una estelada al balcó i dirà als meus pares que li he posat jo. Jo sempre li dic que no ho faci. Ara, més que mai, cal unitat. O una altra, Per exemple, diu, l'oncle Jofre es vegà. Per això menja sopa de verduretes. És a dir, que aquí reparteixes a Tòria de Torniqueta.
Però aquí adoctrinem els alumnes no només en la llengua, en l'àmbit lingüístic, sinó que també els adoctrinem en l'àmbit financer, econòmic. Parlem de dèficit fiscal.
Sí, que s'ha agradat molt.
Aquest subtítol d'Espanya ens roba, de classe de matemàtiques, estan hores i hores aprenent a calcular el dèficit fiscal de Catalunya. Sempre arribem a la mateixa conclusió. Espanya ens roba. Aquesta és la frase a repassar, també. Espanya ens roba, Espanya ens roba, Espanya ens roba. I a banda de tot això, doncs, també hi entra, des del tracte als animals, de compreu, no compreu, sinó que adopteu, hi entra també la nutrició, un altre capítol que no es toca gaire a les escoles, però que en una escola d'adoctrinament hauria de tocar-se, que és tot el tema de la nutrició. Hi ha tot un tema aquí, un joc amb el veganisme, les diferents branques del vegetarianisme, també, de dir, alhora s'ha de menjar bé, s'ha de menjar sa... En fi, com veieu, hi ha moltes tecles a repassar.
En el llibre també, en la introducció, dius que, que el llibre és un manual que ajudarà els educadors, també els pedagogs, no? A doctrinar convenientment l'alumnat a les escoles catalanes. Has rebut ja algun input, algun feedback per part dels mestres?
Vaig estar signant per Sant Jordi, que va ser una autèntica bogeria, però jo vaig a l'hora que, clar, l'editorial...
Va caure pedra o no?
Sí, va pedregar.
Oh, va enganxar.
Però afortunadament el llibre, si podeu observar, la tapa és plastificada, una tapa dura i plastificada, amb la qual cosa venien llibres amb la tapa una mica molla, amb gotes d'aigua, i passant-hi un clínex, escolta, s'aixugava l'aigua i quedava...
Soc testimoni, perquè
ens
vam veure, ens vam fer gràcia, i el vaig enganxar just en el moment amb un clínex, de veritat,
No recordo, però...
Assecant llibres.
Sí, t'ho juro que
no és allò que dius, ara ho diu... No.
És real,
Sí, marxa en recordar-me'n del dissenyador gràfic, deixa'm l'esmentar, que es diu Jordi Duró, que em va dir, escolta, plastifiquem la portada. I jo era contrari, perquè no m'agrada més el tacte de paper allò més aspre. I no, vull dir que li he d'agrair el fet de que
visionari,
ho plastifiqués.
Molt bé.
Visionari, absolutament.
Clar, diguem que el manual d'adoctrinament de l'escola catalana no és un llibre per nens i nenes, remarquem, aquest no, però tu sí que has escrit un llibre infantil.
Sí,
La Beli i el Biel. I què dimonis és això? On et poses a la pell d'una nena de 6 anys?
Sí.
Tindrà continuïtat?
Doncs, home, espero que sí. De fet, ho vam... Bé, va ser això una proposta. Jo no vaig... O sigui, així com aquest llibre, el Manual d'Adoctrinament, sí que va ser una proposta meva a l'editorial, de dir, escolta'm... Bueno, entre altres coses, perquè si no tenia el permís de l'editorial per utilitzar i piratejar els dibuixos, no es podia fer aquest llibre. Però en el cas de l'Abel i el Biel va ser Penguin Random House, aquesta editorial d'editorials, pràcticament tots els segells són dins, de Penguin, van venir a demanar-me si m'atrevia a escriure un llibre per nens, els nens ja que comencen a llegir, a un cert nivell, i amb humor, perquè es veu que ells havien detectat, o bueno, jo també com a pare que consumeix llibres pels crios, sí que hi ha molt llibre de... llibre d'autoajuda, molt llibre que parla de sentiments, llibres que parlen de conceptes psicològics, però... És veritat que moltes vegades als llibres infantils hi falta humor, que jo que els explico també dius, hosti, m'agradaria passar-m'ho bé, no? I hi ha pocs llibres amb els quals els nens riguin, i és molt divertit veure nens riure. O sigui, quan veus que capten un acudit i el riuen, jo per mi, bueno, és un exercici intel·lectual molt interessant, també.
Volem repassar un altre llibre de l'Òscar, David, encara que sigui breument.
Sí, no. Clar, en referència als llibres il·lustrats, perquè... el Manual d'Adoctrinament a l'Escola Catalana és el teu quart llibre, i tres d'ells són il·lustrats. El Manual, l'Abel i el Biel, i l'Abecedari per adults, atenció, tots de veu, amb il·lustracions de Pilarín Vallès.
Sí.
Ai, Pilarín. Doncs escolta'm, això nostre no està gens malament.
La veritat és que ha estat bé.
Doncs ja et dic, a mi aquest color de llavis m'encanta.
L'anunci d'aquest abecedari per adults.
En diuen l'editorial, en diu el book trailer. S'ha de fer un book trailer.
Sí, és veritat, li diuen book trailer.
Que és un vídeo de dir, bueno, un vídeo de promoció del llibre. I què fem, Pilarín, per...
Això, la idea va ser teva, sospito que teva.
Sí, home, clar, perquè de fet hem d'explicar que l'abecedari per adults és una paròdia també en la línia del Manual d'Adoctrinament, o sigui, és un llibre amb aparença infantil, però amb contingut per adults. Va. Jo que col·lecciono molts llibres infantils il·lustrats, un dels subgèneres dels llibres infantils il·lustrats són els abecedaris, que són molt macos i n'hi ha d'espectaculars. I llavors volia... Bé, jo em dedico a l'humor, i en l'humor hi ha una estructura que sempre funciona, que és la paròdia, que és agafar una estructura... Bueno, escrivint guions pel Polònia, hem parodiat mil vegades un concurs, el Passapalabra, o el Gran Dictat, per exemple... Doncs aquí era la qüestió de parodiar un abecedari infantil. I llavors els abecedaris infantils, que repassen paraules molt bàsiques, doncs... la C de cirera. Doncs fer el mateix, però per adults, amb contingut per adults. Doncs la C de cocaïna. I llavors...
La D de decapitació.
Per exemple. I clar, tot això il·lustrat per algú que a primer cop d'ull diguessis això és per nens. I clar, em va venir al cap la Pilarín. I tots hem llegit
tots,
llibres d'ella. Porta, bé, més de 1.000 llibres il·lustrats al llarg de la seva carrera, però no n'havia fet mai cap per adults. Tot per criatures. I em va dir, diu, jo he arribat a il·lustrar la Bíblia.
Com és el
infants.
Moment, Òscar, que saps que tu li planteges a Pilarín Vallès,
sí,
no? Justament,
és un...
il·lustra cocaïna.
Sí, el moment és un dinar que faig amb ella i la seva filla, que va fer una mica de mitjancera, i li vaig proposar, dic, escolta, vull fer un llibre per adults, però amb estètica infantil. Crec que l'has de dibuixar tu, ho hem de fer a partir d'animalets, perquè no sigui gaire violent, i li vaig dir el mateix que amb el Pere Prats, de dir, escolta, si veus que en algun moment et sents incòmode dibuixant algun concepte, tu m'ho dius i li donem la volta. I me'n recordo que vaig anar amb un light, amb la M de merda, dic, mira, per exemple, cada dibuixet haurà d'estar acompanyat amb una frase. Dic aquest, per exemple, la frase de la Emma era la mosca margalida menja molta merda marró, per repassar la Emma. I llavors dic aquí, m'imagino una merda a doble pàgina, un dibuix d'una merda, i una mosca molt petiteta amb un pitet i una forquilla i un ganivet a les mans, com anant cap a la merda a menjar-se-la. I llavors li va fer gràcia, diu, ah, ja ho entenc.
Ja està.
Ja està. Dic, bueno, aquest, diguéssim que és un dels suaus, però després acabarem amb la Z, perdó per l'espoiler ara, però és un llibre que acaba amb la Z de zoofília. que com sabreu és l'amor desmesurat cap als animals.
Sí, correcte.
Digui, aquí serà un dels conceptes...
Capilari, com ho tenim, clar.
Clar, dic, aquest concepte no el podem il·lustrar només amb animalets. Aquí hi ha d'haver un ésser humà amb els pantalons als turmells i estimant-se molt fort una zebra de Zimbàbue que es diu Zoe. I va dibuixar el zelador del zoològic, que es diu Zacarias,
mira,
practicant
trobat,
la zoofília amb la zebra Zoe.
Ai, Déu meu. Sí, doncs, sí. Si voleu veure el resultat, que es copin el llibre, també.
Sí,
no,
aquest ja és antic, té 6 anys, però jo crec que encara el podeu trobar a les llibreries.
No passa de moda, a més a més.
No,
bueno, això és un llibre d'aquells de fons, vull dir, és de l'abecedari. La C continuarà sent de cocaïna tota la vida.
És de fons de prestatge.
La A d'adulteri.
M'ha sobtat l'H de litosi.
De litosi, també, sí, clar, era qüestió de buscar... termes, sí.
Òscar, no volem deixar l'oportunitat, ja marxem. Ja acabem aquesta chaise longue, però com que ens has vingut a veure per parlar res breument de la competència, clar, a tothom, no? Se li ha preguntat a la Natza, què trobes a faltar la competència? De fet, va estar aquí la Natza i li van preguntar, què trobes a faltar la competència?
Ella us dirà que no.
Clar, volem preguntar la competència, què trobeu a faltar la Natza?
Sí, i tant, home. De fet, trobem a faltar tota la colla que ha passat per la competència. De fet, com que és un programa coral, des del Guillem Dols, que el vam tenir com a guionista les dues primeres temporades, després el Guillem se'n va anar, va venir el Tomàs Fuentes, que va estar a la vora 8 anys, 8 o 9 anys ha estat amb nosaltres, després vam fitxar el Manel Vidal, ara ha vingut la Noelia Caranetzi en lloc de la Natza, vull dir que bueno, és un programa, en el fons... al servei del guió i dels guionistes. L'Òscar Andreu i jo, el meu soci, venim del món del guió i és un programa basat en guió. Moltes vegades et pregunten quina part de guió hi ha a la competència, però això és tot improvisat i sempre diem el mateix. I miri, més o menys, un 80% del programa és guió i un 20%, si no menys, és improvisació. Home, però la gent improvisa... Bé, és que la improvisació està molt bé, però tu pots improvisar de manera excel·lent durant un minut i mig, pots estirar un acudit, però arriba un moment en què aquell fil ja s'esgota, ja l'has estirat prou i la gent ja no li comença a fer tanta gràcia. Doncs llavors, en aquest moment, tornes al guió, que ha estat un text que tu has pogut escriure, reescriure, pensar, repensar, i que, home, potser no t'assegura el 10... l'excel·lència, però bueno, tens un 6, un 7 allà assegurat. Vull dir que ja et dic que nosaltres és un programa de guió i com a guionistes el defensem. El que passa que, clar, és difícil escriure per un programa com la competència perquè no és escriure un guió a l'ús, o sigui, no és escriure un guió per ser llegit, un text per ser llegit, sinó un text que sembli dit. I llavors, moltes vegades, fins i tot escrivim els dubtes dels personatges. Quan la Helene és, per exemple... Ai, escolta'm, doncs us saludo aquí a Radio Estel, que Radio Estel és aquella ràdio que està... com se diu aquell carrer? Sí, home, aquell carrer està al costat de l'estació de Sants, allà... els contes de Ballot! Doncs totes aquestes...
Això està escrit.
Aquests dubtes de...
També.
Tot això s'escriu, sí, per donar-li...
Clar, perquè és... és com una interpretació.
Clar, sí.
Hi ha la guió de la interpretació posterior i el que deies, buscar l'excel·lència diàriament...
Ja és una feinada. Bueno, i és un estrès, tampoc no ens ho prenem allò...
Tens pressió? Sí, teniu pressió, no? O sigui,
home, tens la pressió, diguéssim, de la nòmina que has de cobrar a final de mes i has de fer-ho bé i has de mantenir el lideratge d'audiència. Afortunadament, això des del primer EGM que vam tenir fa 13 anys, doncs va funcionar bé i continua funcionant. Vull dir que bé, en aquest sentit.
Jo, Òscar, t'haig de fer una pregunta.
Endavant.
Quants anys fa que portes aquestes ulleres mítiques d'Òscar Dalmau?
Hosti, Déu-n'hi-do, eh? Aquestes ulleres potser són del 2006 o 2005.
Pensava que em diries més, eh? Perquè jo, el meu repte serra... És que miro, em dura... O sigui, més de 2 anys perdo les ulleres.
Ja, bueno...
A tu no t'ha passat?
Té una mica de trampa. Jo... Bueno, si vols, t'explico la història de les ulleres.
Per favor.
Endavant. No és una història curta, jo us aviso, però bé. Aquestes ulleres, jo em vaig comprar una muntura d'ulleres, unes ulleres grosses, perquè ja estava fins als pebrots de portar unes ulleres amb la muntura que no es veiés i això... I me'n vaig posar unes així de grosses i em van fer riure, de dir, hòstia, quines ullerotes, sembles un pallasso, però em van agradar, unes ulleres de pasta gruixudes. I me les vaig comprar en una òptica a París. De fet, no me les vaig comprar jo, es va quedar la meva dona amb la cara que feia i me les va regalar al cap de molts mesos per al Nadal. I jo contentíssim amb les meves ulleres, era una època en què no teníem criatures i viatjàvem als estius i el viatge al cap de dos estius va ser a Los Angeles. Home, anem als Estats Units, vinga, som-hi. I vam descobrir una òptica on totes les muntures d'ulleres eren vintage, o sigui, eren muntures d'ulleres, les venien i les llogaven a produccions de Hollywood. En aquella època me'n recordo que, hòstia, no sé quina sèrie de televisió hi havia, que nosaltres estàvem enganxats. Jo crec que era posterior al Mad Men, potser les primeres temporades de Mad Men ens va enganxar, eh? I ens van explicar, diu, mira, doncs, en una seqüència rodada al carrer necessiten 50 muntures perquè dels 120 extras n'hi ha 50 que porten ulleres, doncs venen aquí a buscar-les. I llavors em van veure les ulleres i em van dir, home, tu portes unes Ultra Goliath dels anys 70, això és un model que aquí als Estats Units va fer furor. I dic, no, dic això, dic, és d'una col·lecció que vaig comprar a París fa com 5 o 6 anys. I em van agafar les ulleres i sí, vam veure que la marca no era aquella. I em van dir, són uns pirates, aquests tios. Han piratejat aquest model que t'ensenyaré jo ara i les tenim en color negre. I em va portar les ulleres i eren idèntiques a les meves, però un pèl més grosses, fins i tot. Que encara m'agradaven més. I dic, doncs, escolta, mira, saps què? Em quedo amb les autèntiques. I vaig comprar aquesta muntura d'unes ulleres que eren de 1970-71, mira, més o menys com l'època dels dibuixos del manual d'adoctrinament. I amb aquestes ulleres van ser les que jo vaig portar, diguéssim, oficialment durant molt de temps, fins que vaig veure dir, ai, que la muntura, si se'm casquen, no en tinc més. I un col·lega que treballa en una òptica em va dir, escolta, em conec a un paio que em fabrica ulleres i que si tu li dius, escolta'm, ell et deixa escollir uns acetats, escolta la competència, per tant et farà preu, que vaig pensar, és interessant. I llavors vam escollir tres acetats i amb aquests tres acetats em va agafar el motlle de les ulleres originals, dic, hòstia, no te'ls carreguis perquè és que només tinc aquestes i són unes ulleres antigues, bla, bla, bla. I llavors tinc a casa sis còpies de les ulleres originals, dues de cada acetat. Aquestes que són, sí, acetat tortuàs, que es diu, que és un acetat molt maco, però no és el negre.
Xules, sí.
No és el negre original. En tinc unes altres amb un color verdós i unes altres sí que les vaig fer en negre. Imagina't la història de les ulleres.
Déu-n'hi-do. Tu, Serra, que fa poc te les has canviat.
Sí, però sí.
Vas fer generar l'òptica directament.
Diria que tinc una foto amb les ulleres de l'Òscar.
Ah, sí?
Sí? Diria que sí, un sopar que duríem fer allà fa uns quants anys.
L'Òscar no ho hem dit, però també és ex-Ràdio Estel.
Sí,
sisplau. Jo vaig començar aquí fent agendes culturals. Els caps de setmana, dissabtes, al Pla de la Catedral, la Cobla Ciutat de Barcelona interpretarà a 11:45 del matí. Després, la principal de la Bisbal, Ulldecona, aquesta era, per exemple, l'agenda de sardanes. Llavors se n'havia fet una dissabte i una altra diumenge. Fins que, al cap d'un any, ja de fer agendes amb la Txell Bonet.
Amb la Txell, també,
sí, érem els companys que fèiem les agendes.
I la Cova del Jazz.
Aquí va ser quan jo vaig dir, escolta, està molt bé lo de les agendes, però m'agradaria punxar música, i llavors em van deixar fer un programa de música jazz a 1:00 de la matinada els dissabtes. No hi confiaven gaire, potser per l'horari, però el vam poder fer fins que jo després ja vaig trobar feina a Catalunya Ràdio amb l'Antoni Bassas als matins de Catalunya Ràdio fent una secció d'humor, l'APM.
L'Òscar Andreu també, no?
L'Òscar Andreu més endavant. Més endavant, sí. Ja va ser quan vam fer el salt a RAC1, els inicis de RAC1, quan va començar l'any 2000, amb el Manel Fuentes, i em va dir, escolta, necessitem un altre guionista que també pugui locutar. Dic, xep, Òscar, vine cap aquí. I des de llavors que estem treballant junts amb l'Òscar. Ens coneixem des de que teníem 18 anys a la facultat, i doncs això, treballant junts des de l'any 2000, ja 22 anys.
Tu. Uau, eh?
És fort, ens fem grans.
Aviat fareu les noces de plata.
Ah, mira, s'haurà de celebrar això.
Les noces
de plata. Doncs mira, ja m'has donat una idea.
Òscar Dalmau, a nosaltres la veritat que ens ha encantat que vinguessis aquí a la nostra xeslong al matí a Ràdio Estel.
Molt còmode aquesta xeslong.
Sí,
jo ara estic assegut, però m'estiro, eh?
Espera. Sí, nosaltres, recomanació total que fem, Serra, eh? Manual d'adoctrinament de l'Escola Catalana, sens dubte. Que vagi molt bé, Òscar.
Compreu-lo. Vox Tarragona no el recomana.
No.
Seria un argument a favor de la compra del llibre.
Sí, això és veritat, això s'ha de tenir en compte. Gràcies, Òscar.
Adéu. Yeah.